Les dues en punt, estrenem setmana a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
El Sabadell dormirà tota aquesta setmana instal·lat al tercer lloc de la classificació. Això acaba d'arrencar, queden encara 33 jornades de Lliga per endavant, però la cosa fa bona pinta. I per fer-nos una idea, des de la temporada de l'ascens fa 8 anys, l'equip no trepitjava la zona play-off sent equip de segona divisió B. Si ens fixem en una jornada 5, fa 11 anys que el Sabadell no hi era a aquestes alçades de Lliga a la part alta. 10 punts sumats dels últims 12 que coincideixen amb els 352 minuts que porta Ian Mackay sense encaixar cap gol. I a més, amb la impressió que quan toca jugar, el centre d'esports sap dominar els enfrontaments i quan toca posar-se la granota de feina, també sap patir. Fer volar coloms no seria gens responsable, però la veritat és que després de tant patiment, sense cap alegria en els últims anys i passant-les realment magres com la temporada passada, quan es va fregar un descens que hagués estat traumàtic, també de tant en quant va bé gaudir d'un caramelet com aquest, amb la qual cosa Arlequinats a gaudir d'aquesta setmana veient l'equip a la zona playoff i a treballar perquè la cosa no acabi aquí.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so avui, el Roger Benet, quan vulguis.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem el postpartit del Sabadell 1, la Nucía 0, que deixa els sabadellencs en aquesta zona de promoció d'ascens, però al marge també passarem, per exemple, per Ontinyent, per conèixer la refundació de l'equip valencià, per San Francisco, amb l'Iker Pajares disputant allà un nou campionat del PSA d'esquash, parlarem de la retirada temporal de l'Ona Carbonell, de l'estrena en victòria de l'Obar Gràcia, del triomf del Sabadell Nord, o d'una nova Copa Catalunya femenina de waterpolo a les vitrines del Natació Sabadell.
I fora de l'hotel?
El Real Madrid s'ha adjudicat la Supercopa d'Espanya de bàsquet. L'equip blanc va superar ahir a la final al Barcelona per 10 punts de diferència, 89-79, i igual en el palmarès els blaugranes amb 6 títols cadascun. L'Spark City Leaf Uni Girona ha guanyat la Supercopa femenina. El conjunt català va tornar a superar el Perfumeries Avenida, qui ja havia derrotat a la final de la passada Lliga. El 82-80 final a Fontejau suposa la segona Supercopa en la història del club gironí. I l'Atlètic Club és el nou líder de primera divisió gràcies al seu triomf per 2-0 contra l'Alavés. El conjunt biscaí està empatat a 11 punts amb el Real Madrid, que en el partit que tancava la jornada es va imposar per 0-1 amb gol de Karim Benzema al Sevilla, és a dir, a qui era el líder.
Han parlat en les últimes hores
Marc Márquez després de guanyar el Gran Premi de MotoGP de l'Aragó.
Jo crec que també el rival sabien que era un dels meus circuits d'aquests que tinc marcat en vermell, d'aquests que se'm donen bé, i ho vam mostrar d'entrada, no? A l'FP1, el primer entrenament, ja em vaig trobar molt bé, vaig trobar el límit de la pista, la moto anava molt bé, i res, crec que ha sigut una cursa, una estratègia que tenia marcada, ha sortit a la perfecció, i contents d'aquesta victòria.
I David López, defensa de l'Espanyol, reapareix després d'una lesió de gravetat, això sí, ho va fer amb la derrota per ICA 1-3 a casa contra la Real.
No ha sigut el millor dia per tornar, però bueno, tenia moltes ganes i la veritat és que quan abans millor. I bueno, crec que ha sigut un reflex una mica igual que l'altre dia contra el Ferencváros de les dues versions que tenim. La primera part ha sigut per oblidar i la segona doncs hi han hagut parts molt bones, hi han hagut coses molt bones i molt positives.
De quin partit no estarem pendents?
Per exemple, a 2:45 de la tarda, Étar contra Vitosha Bystritsa, desena jornada de la Lliga Búlgara que enfronta el tercer per la cua contra el Fanalet Vermell.
Tal dia com avui, de l'any passat.
Com ha canviat la pel·lícula, eh? Titular d'avui fa just un any a Ràdio Sabadell.fm. L'Ontinyent fa més gran la ferida del Sabadell a la nova Creu Alta. Els valencians es van imposar per 0-2 en dues dianes sobre la Botzina.
L'enquesta.
Acabem preguntant-vos, com és habitual els dilluns, qui va ser per vosaltres el millor jugador del centre d'esports ahir contra la Nucía. La cosa està ajustadeta fins a les 3. Quan acabi el programa podreu votar amb l'etiqueta MVP946 a través del Twitter.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Arrenca la cinquena jornada de l'estadi. Arrenca aquest Sabadell, la Nucía juga cap a l'esquerra per Xai Boniquet, en línia a fons, treu la central, Xai Boniquet! La bloca Òscar Fornés, estava allà amb la canya a punt per Aaron Rey, amaga la pilota, li quedarà el rebot boníssim per Néstor, prova el xut, Néstor! Amb tota la intenció del món, posa la directa al lleidatà, línia a fons, aixeca el cap a la centrada, Òscar Rubio, punt de penal! La rematada d'Aaron Rey, picadeta cap a baix, Jonathan Neftali ha recuperat Xavi Boniquet, la posa a l'espai, no hi ha fora joc, no hi ha fora joc, Adri Cueva, perdó, Néstor, a porta buida, Néstor, fora, torna a atacar el Sabadell des de l'esquerra, a veure la centrada, el segon pal, Òscar, gol, 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 gol del Sabadell, 43, ara ja 44, acció d'atac per velocitat des de l'esquerra, centrada llarga, la deixa passar entre les cames Néstor Querol, s'equivoca el defensa, que no pensa que ve ningú, però sí, perquè apareix el Pichichi per fer el tercer, calcat pràcticament el d'ara fa una setmana el Rico Pérez, marca Òscar Rubio, marca el Sabadell, marca el 12 Arlequinat, 44 i mig, Sabadell 1, la Nucía 0. Final de la primera meitat, amb aquest punt d'eufòria que suposa el tercer gol de la temporada d'Òscar Rubio. Un minut de la segona meitat. Tot el Sabadell tirant la línia a la frontal de l'àrea. La penjarà Javi Cabezas, punt de penal! La rematada fora. Queda Néstor, aquesta pilota dividida, la baixa terra, Josu, un altre cop per Néstor, no hi ha fora de joc. Habilita perfecta, Néstor, dins l'àrea Josu, la centrada enrere. Oh! El xut de Lanza, picat en un defensa, encara és viva, fa el retall, Adri Cuevas treu la centrada, punt de penal! Molt forçat, Lanza estava sol darrere Néstor. El llançament amb la dreta, tota la Nucía dins l'àrea del Sabadell, la pilota penjada, punt de penal, la rematada baix! Està anul·lat per falta. Està anul·lat per falta. Estem fora de temps pràcticament. Queden 10 segons. Crida l'estadi. Sabadell, Sabadell. Conscient que això s'acabarà. Servirà Ian Mackay. Llançament i s'ha acabat. Victòria del Sabadell a l'estadi. Guanya el conjunt arlequinat. 1-0 amb el gol d'Òscar Rubio. Quarta jornada seguida que el Sabadell no perd. 10 puntets que ens enfilen a l'espera del que faci el Castelló a la tercera posició.
Vuit minuts, 23 segons per sobre de les dues. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Avui ja un dilluns amb més normalitat, per allò de no estar tornant de terres alacantines. Després d'una victòria, això sí que no ha canviat, i d'un Sabadell, que això sí que ha canviat respecte a les últimes setmanes i mesos i anys, es troba dins la zona play-off descens a segona divisió A. Evidentment, hi ha un període de pel mig de futbol professional. Hi ha una etapa en la qual el Sabadell va trepitjar el play-off per anar a primera divisió, però si agafem com a referència segona B, des de la temporada de l'ascens, que no estàvem en una situació com aquesta.
No sé si és una crida d'optimisme de cara al futur immediat, però com a mínim és un fet contrastat, eh? Allò amb números en mà, com dius, torna el Sabadell a estar en aquestes places de privilegi i com a mínim en aquesta batalla de la part alta que tant hem trobat a faltar en les darreres dues temporades, per exemple, no? Aquestes dues temporades on se suposava que el Sabadell primer havia de consolidar projecte i en la segona, en la qual ja havia de fer un salt de qualitat, no cal que expliquem com va anar al final de la temporada passada per comprovar que no va ser així. I com a mínim, és cert, 5 jornades, eh? Això no ha fet més que començar i per tant també s'ha de ser molt curosos perquè això canvia d'un partit a un altre, però com a mínim en aquesta dinàmica de les 4 jornades sense perdre, la primera victòria ahir a casa de la temporada per acabar d'enfilar-se, com dius, en aquesta posició, només per darrere dels dos co-líders, del Villarreal B i de l'Andorra, o de l'Andorra i el Villarreal B, com prefereixis.
Dos puntets per sobre del centre d'esport Sabadell, qui ens ho havia de dir quan a la jornada 1 el Sabadell perdia 0-2 amb contundència contra el Castellón. I traient aquell partit, de fet, Sergi, un equip, el d'Antoni Hidalgo, prou engrescador, no?, per manera de jugar. El Rico Pérez deia la setmana passada que va il·lusionar la manera com es va guanyar l'Hèrcules, però aquesta setmana hem vist les dues cares. Una estoneta de bon joc, el gol una altra vegada, de seguida escoltem, per exemple, César Ferrando dient-ho, és una jugada de tiralínies de col·lectiva i que comença amb una passada enrere que provoca que la Nucía vagi endavant a buscar-te i acabes trobant el forat a l'esquena, fins i tot amb centrada des de l'esquerra, rematada des de la dreta. De seguida parlem d'Òscar Rubio, etc, etc. Però al cap i a la fi, una estona de dominar amb la pilota i una estona de saber patir o de, tot i ser un marcador curt, saber neutralitzar el rival per no patir massa embestides.
Sí, va ser, com a mínim, en aquesta última part de l'enfrontament, amb el Sabadell ben posicionat al darrere, provocant que fos la Nucía la que hagués de, com a mínim, d'intentar generar alguna cosa, d'intentar anar a fer el pas endavant, esperant l'oportunitat, que ahir, a diferència del camp de l'Hèrcules de fa una setmana, no es va poder acabar de rubricar, no va poder arribar a aquesta sentència tranquil·litzadora, anem a dir-ho així, i en canvi doncs l'equip ben plantat fins al punt que, més enllà de si va dominar molt o no la possessió de la pilota a la Nucía en aquest tram final de l'enfrontament, com estem comentant, el que sí que és cert és que només va haver-hi una rematada entre els tres pals de la porteria d'Ian Mackay i va ser un xut molt tímid de Fofo que va acabar sense cap mena de problemes en les mans del gallec. Els altres intents, més o menys perillosos, per allò del marcador d'una renda tan mínima, no van acabar d'anar ni entre els tres pals de la porteria arlequinada. Per tant, dintre de tot, si no fos, com dic, per aquest marcador i per les sensacions més que per la realitat, fins i tot podríem dir que ahir el Sabadell va tenir un partit plàcid en quant a no tenir ni el neguit que vam viure per molts moments el Rico Pérez.
Doncs avui la cosa va tapeïda, anem a veure com va viure el Pau Vituri amb el seu particular abecedari aquesta victòria d'ahir 1-0 contra la Nucía.
L'abecedari arlequinat.
D'Òscar Rubio repeteix novament el carriler lleidatà. La jugada s'està convertint en un clàssic. Centrada des de l'esquerra i aparició des de la dreta del Pichichi inesperat en aquest inici de temporada. Va succeir a Bunyol i també al Rico Pérez. 3 dels 5 gols de l'equip van al seu nom. Un punyal.
P.
De protestes, és la imatge que ens queda avui de la primera visita de la Nucía. 7 targetes grogues, moltes esbroncades i el sarau del final de partit. I això que el col·legiat Lucena Perdomo li va perdonar la vermella a un Juanma Ortiz que se'l menjava, per no parlar de dues accions, una a cada part, que també podrien haver acabat amb dos jugadors nuciers a les dutxes abans d'hora.
P.
I P també de play-off. Queden 33 jornades, sí, però la dada és significativa. A segona B, el centre d'esports no trepitjava posicions de privilegi des de la temporada de l'ascens a Ipurua. Al final de la jornada 5, feia 11 anys que els arlequinats no ocupaven una de les quatre primeres places, gens acostumats, per tant, a viure entre els millors. Que duri.
Té.
De 352, la xifra de minuts sense rebre gol segueix en augment. Ahir, tot el balanç ofensiu de la Nucía es redueix a un xut tímid en el segon temps. Ian Mackay gairebé no va haver d'intervenir i suma 3 partits seguits amb la porteria a 0. La sensació de bloc sòlid en defensa va increixendo jornada rere jornada. La casa s'està construint des dels ciments.
Sense cap mena de dubtes, la solidesa defensiva, un dels punts més remarcables del Sabadell, especialment des del segon partit contra l'Atlético Levante, malgrat el gol de Joan Monterde, i des d'aleshores, de fet, no ha tornat a recollir una pilota de la seva porteria. I Ian Mackay, evidentment, també va ser una de les coses que va comentar Antonio Hidalgo en el seu particular anàlisi d'aquest triomf 1-0 contra la Nucía.
Ja sabem que la Nucía és un gran equip, han començat millor que nosaltres, els primers 15-20 minuts tenien més la pilota, nosaltres no érem capaços de tenir tot el temps que nosaltres volem la pilota per fer-li mal. Després d'aquests 20 minuts nosaltres hem arribat sobretot amb el Grego i amb el Capó, que estaven sols per conduir, per produir superioritats a camp contrari, i jo crec que hem terminat molt millor que ells amb el gol, i jo crec que en aquests minuts hem estat millor que ells. Vam parlar després del partit del Castellón i del Llevant, que no podem concedir tant. És molt important no concedir, no? Està clar que concedirem gols, que ens ficaran gols, però aquesta solidesa és molt important, perquè els altres equips tenen aquesta sensació, no? Que, bueno, que el Sabadell juga bé, que intenta proposar molt, però també quan no té la pilota sap patir, perquè hi ha moments per tot. Estem treballant molt bé en aquest aspecte. En aquesta categoria posar-te per davant és molt important, avui ho hem fet, i quan tens la porta zero en qualsevol categoria, però en aquesta més, que les qualitats són molt, molt iguals, i davant un gran equip, pues, és molt important la porta a zero. No? L'Òscar ha estat 2 dies sense entrenar perquè va tenir la mala fortuna de posar el peu a una pilota i va torçar el turmell, ha sigut dubte fins l'últim segon. Ara no té gran cosa, però ell notava que això li anava una mica més, no? Ara hem d'anar a Orihuela, hem d'anar amb la humilitat màxima. Em sembla que està en aquest moment guanyant el camp de l'Hèrcules. Això diu que té un potencial enorme, perquè l'Hèrcules, ja ho vam veure la setmana passada, té un gran equip. O sigui que nosaltres hem de fer el nostre, pensar que l'Orihuela serà molt i molt difícil. Han posat el partit a les 6 de la tarda al camp de Los Arcos, suposo que si posen el partit perquè podrà jugar, si no, m'imagino que hauran de buscar una alternativa.
Doncs pendents d'aquesta alternativa, a veure finalment si es juga a Los Arcos o on s'acaba disputant aquest partit. Ahir et van deixar a mitges, més o menys, Sergi, amb la teva teoria que això és una jugada de resposta a la decisió, recordem, de la federació, de no acceptar l'intercanvi.
Cada cop amb més partidaris, també t'he de dir, la meva teoria, cada cop té més partidaris dintre de l'entorn del propi Sabadell, que comencen a veure moviments estranys i no respostes, que és el que voldrien. És fàcil d'entendre la teoria que defenso. La Federació Espanyola no accepta el canvi d'ordre de partits, és a dir, que el partit es jugués la setmana aquesta ja a l'estadi de la Nova Creu Alta i no a Los Arcos. La resposta immediata de la directiva de l'Orihuela és que llavors, ara de sobte, el partit sí es pot jugar al Municipal de Los Arcos. Què pot passar? Doncs que si la federació no entra d'ofici, que sembla complicat si el Sabadell no ho reclama, va per aquesta via el Sabadell reclamar, com a mínim tenir més informació de l'ens federatiu, però si no actués d'ofici la federació i no hi hagués cap informe, es plantejaria el partit a Los Arcos, es presentarien els dos equips i a la tripleta arbitral, i llavors seria el propi àrbitre el que se n'adonaria, arribat el moment, que aquest partit no es podria jugar. Però llavors ja seria, a ulls de la directiva del quadre alacantí, decisió arbitral de no poder jugar a Los Arcos i no pas decisió de l'Orihuela. En tot aquest enrenou de qui té la culpa, de qui no, de qui és la responsabilitat o no, que crec que ara mateix és potser el que menys ens importa o ens interessa, el que podria passar és que l'expedició del Sabadell es presentés a Los Arcos i que llavors el partit diumenge a les 6 de la tarda no es pogués jugar al Municipal d'Orihuela, amb la qual cosa s'hauria de buscar una nova data, etc, etc. Tot això suposant que aquesta setmana, a més, no plogui. La previsió diu que no ho ha de fer, però per no acabar-ho d'embolicar encara una miqueta més amb l'estat que pugui tenir a dia d'avui aquest estadi de Los Arcos. Veurem, de tota manera, la setmana encara és llarga. Tot just avui és dilluns, el partit s'ha de jugar diumenge, però insisteixo que cada cop en el club, de portes endins, perquè ningú no ho voldrà expressar de portes en fora, hi ha més aquest sentit de dir, ai, que anirem allà, i que per les mateixes, mitja volta i cap a casa, i que haurem de tornar a anar algun dia a Los Arcos. Tant de bo, sobretot per la part que ens toca algun, tant de bo m'equivoqui.
És el viatge més llarg de la Lliga.
I el partit es pugui jugar, i llavors ja mirarem en quines condicions es juga i no juga, i com està el camp, i com ha resistit la gespa, etc etc. Però jo em temo que pot anar per aquí la pel·lícula.
De fet, tenim un imant per aquestes coses, eh? Entre Huracán, que es va retirar, o el van fer retirar-se just la setmana que havia de venir a Sabadell. Recordes la temporada passada, avui en parlarem, l'Ontinyent, que aquella setmana era la clau decisiva per veure si sí o si no, finalment van continuar, però vam estar tota la setmana pendents d'això. Eldense, amb el famós cas de les apostes, just abans que el Sabadell visités el nuevo Pepico Amat. Sembla que sigui com una malastrugança que el Sabadell, aquest tipus de circumstàncies externes, acaben esquitxant-lo, afortunadament mai de manera directa, però sempre com a rival.
Imagina't fins i tot el punt de mala sort, per dir-ho així, o d'infortuni que pot tenir el Sabadell, que és que a la setmana següent, és a dir, la setmana que ve, el dia d'octubre, ha de jugar l'Orihuela contra l'Atlético Levante, el partit que precisament es va ajornar, aquest sí, amb molta raó, per culpa dels aiguats terribles que es van viure a tota la zona
de la Vega Baixa,
del Baix Segura, no? O sigui, tens aquesta mala sort, perquè mira que aquest partit es podria haver programat per aquesta setmana, haguéssim sortit de dubtes de si l'Atlético Levante jugava o no a Los Arcos, perquè com estava
si
Los Arcos...
O si no a Crevillent o a vés a saber on.
Som els primers, en aquest cas el Sabadell és el primer equip, com dius, que li toca doncs estar una mica a l'expectativa, perquè és que l'Atlético Levante ja sabrà per la setmana que ve si a Los Arcos sí o si a Los Arcos no.
Tindrem tota la setmana per parlar-ne. Per cert, ara que comentàvem el tema de la victòria contra l'Hércules, un Hércules que acaba de presentar fa uns minuts al seu nou entrenador, a Jesús Muñoz, que supleix a Lluís Planagumà una setmana més tard de la destitució contra el Centre d'Esports Sabadell, precisament del tècnic català. Ahir ja va presenciar aquesta derrota el Rico Pérez i avui ja s'ha fet càrrec de l'equip. I recuperem el fil on l'havíem deixat entre Oriola i no Oriola del partit d'ahir contra la Nucía, sobretot amb un fet que ja l'avançava en el seu abecedari el Pau Vituri i que escoltarem ara Àlex Arlequinat, César Ferrando, entrenador de la Nucía, explicant com va ser gairebé calcat el gol d'aquesta setmana del Sabadell respecte al d'una setmana abans del mateix Oscar Rubio.
No hemos perdido por las bajas, hemos perdido porque hemos cometido un error muy grave, no le he pillado la contra, no hemos parado la contra y han hecho un gol muy parecido al que le hicieron el culo la semana pasada. Hemos cometido un error muy grave y ya está.
Emprenyat, César Ferrando, perquè el gol era pràcticament idèntic.
Sí, emprenyat per això i per moltes altres coses, perquè va baixar calent. L'exjugador del Sabadell, ara a la banqueta de la Nucía, va baixar
calent per la sala de premsa. Haurem de posar una GoPro en aquell túnel de vestidors per veure totes les coses que succeeixen.
Quasi millor que no, per si de cas. No fos que es desmunti molt la paradeta i llavors quedi més d'un allò que diu l'altre retratado.
Les coses com són. El Sabadell està traient molt profit i jo crec que, per a mi, el sant i senya del Sabadell d'Antonio Hidalgo és aquests carrils gairebé tan oberts que gairebé se surten del camp i que al final acaben donant els seus fruits, perquè la veritat és que Òscar Rubio, una vintena de gols en tota la seva carrera, ja en porta 3 en 5 jornades, amb moltes arribades al marge dels gols que ha anotat el lleidatà. Josu Azcoidi, ahir, corregim, no va ser l'autor de la centrada perquè surt la pilota per aquella banda, però sí que la jugada és des de banda esquerra i la culmina des de l'altra punta, des de l'altre extrem, Òscar Rubio, i al final és la sensació que el Sabadell acaba trobant forats precisament per aquesta idea de joc, no? Per jugar tan obert, per tenir els carrilers tan esglaonats, per tenir aquest factor sorpresa apareixent per allà, fins i tot Néstor Querol com a punta, que ahir ho va fer perfecte, enganyant el rival, enganyant el porter, deixant-la passar.
Sí, és una jugada que ja comença a ser afortunadament habitual. Caldrà veure quan els rivals li agafen el punt a aquesta acció, però de moment el Sabadell està traient profit i, com dius, forma part d'aquesta manera d'atacar amb 5, no? Allò que tant s'ha discutit, com és la defensa del Sabadell quan defensa, quan ataca. Hem de recordar que quan s'ataca amb línia de 5, amb els dos carrilers molt oberts, i de moment doncs trobant Petroli, si no és ben bé pel carriler, sí per aquell carril, en aquest cas, ocupat per Adri Cuevas, que
sí, va caure a banda en aquella jugada.
És el jugador que té més llibertat de moviment, de despenjar-se cap a un costat i cap a un altre, i ahir l'acció el va agafar per aquella banda esquerra, i no va ser Néstor, no va ser Josu, però va ser Adri Cuevas el que va acabar servint a aquesta centrada, que com dius després, amb els automatismes, allò de saber amb el retrovisor i sense haver de mirar que per darrere segur que apareixerà el teu company, doncs Néstor Querol també va fer una acció, en aquest cas, obrint-se de cames, obrint, deixant passar la pilota, i el que dèiem també ahir en directe, no només amb la rematada d'Òscar Rubio, és que Aaron Rey estava que gairebé es destorben entre els dos per veure qui dels dos empenyia la pilota cap al fons de la porteria.
Sí, no, la jugada és per veure-la un altre cop, avui ho hem fet a la redacció, i la veritat és que tot ve d'un servei de banda que la Nucía decideix apretar molt amunt, fer la pressió molt alta. El Sabadell juga amb una passada que semblava una embarcadeta en un primer moment cap a Grego Sierra, però llavors sap jugar molt ràpid, superar línies amb gairebé dos tocs, de Grego Sierra amb la Nucía fora de la seva posició perquè està ofegant la sortida del Sabadell, a buscar la banda esquerra, Adri Cuevas que cau aquella banda, la passada realment és molt bona, crec que és de Xavi Boniquet, i a partir d'aquí s'ha generat un espai tan bèstia a tot el camp obert que la centrada, com comentes, no és que Néstor Querol la deixi passar, és que al segon pal entren dos jugadors del Sabadell tots sols. César Ferrando, exarlequinat, ho dèiem ara, ho vam dir després del partit del Sabadell en joc, que hi havia una imatge molt curiosa, molt, molt històrica del Centre d'Esports Sabadell amb l'exconseller periodista sabadellenc Xavi Andreu
César Ferrando, un dels que sí va pujar en el seu dia al Sabadell a primera divisió, Lino Gutiérrez, que el vam tenir la setmana passada aquí a l'Hotel Suís, i Quimet Saura, també membre d'aquella plantilla i ahir analista en el Sabadell en joc. Doncs bé, el Quim Saura ens deixava aquesta anàlisi del que va ser per ell aquest 1-0 contra la Nucía.
L'anàlisi del partit.
Hem vist un partit interessant, intensiu, i sobretot la primera part del Sabadell ha tingut la pilota, ha tingut també les ocasions, i això s'ha vist a la segona part, en la qual el Sabadell ha tingut més opcions i sobretot hem arribat a porta en més ocasions. Per tant, penso que ha sigut merescuda la victòria aquesta del Sabadell, i això donarà força per als propers partits, que el Sabadell pugui estar a la zona damunt, i això dona confiança per a l'equip.
L'anàlisi de l'ahir comentarista, la transmit del Sabadell en joc, el Quim Saura, exjugador del Centre d'Esports Sabadell, sabadellenc, i a tot això vam tenir ahir diferents protagonistes en el postpartit. Crec que comencem precisament amb l'autor de l'assistència i triat per l'audiència de Ràdio Sabadell les dues últimes setmanes el millor jugador del Centre d'Esports. Demà, bé, de fet, en qüestió d'unes hores coneixerem qui ha estat el de l'últim partit contra la Nucía, i la cosa realment va molt cara entre Oscar Rubio, Néstor Querol, vots repartits, podríem dir, i de fet teniu encara 33 minuts si voleu fer-ho a través de Twitter amb l'etiqueta MVP946. Però Adri Cuevas, Sergi, que no sé què va comentar després del partit, o què rescates d'aquestes declaracions?
Doncs mira, ens hem quedat avui amb el punt de duresa que va tenir l'enfrontament, i no ens referim només a aquestes accions d'última hora, amb molts nervis, amb molta tensió, amb fins i tot algun intent d'esbatussada entre jugadors d'un equip i l'altre. Hem de recordar que al final del partit, un cop havia acabat el partit, Adri Cuevas, de fet, va ser un dels implicats. Diferents jugadors de la Nucía vam anar a buscar-li les pessigolles, però més enllà d'això, ens quedem amb la duresa esportiva que va tenir el partit. Deia que ja eren conscients que la Nucía només havia encaixat un gol en 4 jornades i no era casualitat, i que aquesta intensitat va ser un dels principals esculls que es va trobar el Sabadell, que afortunadament doncs es va poder obrir gràcies a aquesta acció que hem anat comentant. Adri Cuevas, al voltant de lo complicat que era ahir superar el conjunt de la Nucía.
Mucha guerra, apenas dejaban espacio porque, bueno, eran muy intensos las ayudas, pero bueno, hemos sabido tener esa oportunidad y, bueno, cogerlo cuando menos se lo esperaban, esas pérdidas que han tenido, y la tercera que han tenido la hemos aprovechado, y claro, y al final pues tienes que hacer bueno ese gol y no ha entrado ningún gol más de ellos.
I tot això per valorar, o per posar en valor, deia ahir també el migcampista de Jerez de la Frontera, la feina de l'equip. Des del principi de temporada, reconeixia, més enllà del primer sotrac que van patir a la jornada inaugural contra el Castellón, on hi ha pocs elements tampoc a discutir, ja es va dir en el seu dia, però a partir d'aquí diu que és el reconeixement a la feina feta, i sobretot el reconeixement a la feina feta a nivell defensiu, on l'equip ha encadenat ja 3 jornades seguides i una mica més, minuts del partit contra l'Atlético Levante, sense encaixar cap gol. 3 partits sencers que el Sabadell és capaç de deixar el guarisme del rival a 0. Això diu que és un reconeixement sobretot a la feina, insistim, que està fent el col·lectiu.
És un tesoro porque bueno, el trabajo se ve recompensado, la defensa, creo que tanto la defensa como el portero, como todo el equipo, creo que estamos implicados en que sabíamos que si queremos hacer algo en la liga hay que recibir los menos goles posible, y eso es desde el trabajo, desde estar juntos, desde ser un equipo, y bueno, estamos teniendo la suerte de que no están encajando tampoco, ¿no?
Adri Cuevas, per una banda, un dels més encertats en aquest inici de campionat, per l'altra, un dels homes, que ahir em vaig fer un embolic a l'hora de presentar-lo i pràcticament el retiro sense voler, perquè volia dir-li que començava la seva carrera com a mitja punta i que potser l'acabarà com a central, però vaja. Pedro Capó, un dels homes de rereguarda, una assegurança, com dèiem avui a la redacció, només ha calgut que passi un partit perquè torni a ser imprescindible en els esquemes de l'entrenador de torn que en aquella temporada el dirigeixi, sigui l'equip que sigui, acaba jugant pràcticament sempre al Balear, i també anava una mica en la línia del que deia Adri Cuevas, no?
Sí, hem de recordar que només ha perdut 45 minuts, els primers 45 minuts, després ja, des de que va aparèixer en el descans del partit contra el Castellón, fins ara, com dius, intocable, amb Antonio Hidalgo, com ho va fer ja al llarg de finals de la temporada passada amb el tècnic de Canovelles, i que ja ho venia fent amb els diferents entrenadors amb els quals ha hagut de treballar el de Mau. Sí, en la mateixa línia, Cadri Cueva, sobretot parlant en aquest cas sí, de com l'equip s'ha sabut refer del mal inici, d'aquella mala jornada, d'aquell primer ensopegada contundent, sobretot per les sensacions que va ser el 0-2 de la jornada inaugural contra el Castellón, i en aquest sentit també com l'equip ha trobat solució als pocs errors que es cometien i ha sabut potenciar al màxim les virtuts que sobradament se li estan veient en aquestes darreres jornades.
L'inici de la temporada, doncs, hi havia aquests desajustos tàctics després de pèrdua de pilota, i bueno, hem aconseguit, no, ajustar-ho això, que les transicions de ofensives del rival, les defensives en aquest cas nostres, no ens creïn tantes complicacions, i bueno, jo crec que l'equip ha guanyat en solidesa, i d'aquí no només que no ens hagin ficat gol, sinó bueno, l'Hércules va tenir dues ocasions clares, però el Rico Pérez, que facin dues ocasions clares, jo crec que és un bon bagatge. Aquí la Nucía, no sé, la sensació és que ens ha generat molt poc, que bueno, jo crec que l'equip està cresquent molt en totes les facetes del joc i s'està traslladant amb els resultats, per sort.
I per sort també, per acabar-ho de rodonir tot plegat, per sort, el Sabadell en aquest cas sembla que comença a plantejar els partits, o com a mínim té la idea clara de plantejar els partits, sense haver de mirar tampoc massa què es trobarà davant. Evidentment, quan es treballa al llarg d'una setmana, no el Sabadell, tothom treballa pensant quin rival es trobarà davant, però diu Pedro Capó que després d'haver-se tret una miqueta aquest punt de pressió que havia pogut generar l'equip, després de la derrota inicial, insistim en aquesta dada, perquè des d'aquella jornada inaugural el Sabadell doncs ha sumat aquestes 3 victòries i l'empat contra el Mestalla, 10 punts dels 12 últims possibles, doncs també pensant una miqueta en fer bé la feina, i a partir d'aquí que hagi de ser el rival, el proper, l'Orihuela, per exemple, els que s'hagin de preocupar realment per quin Sabadell es trobaran al davant.
Estem en un punt que ja ens tocava, que ens preocupem de nosaltres mateixos, no? No per excés de confiança, sinó per creure molt en el que fem, i això jo crec que és molt important, no? Donar la importància necessària al rival, qualsevol rival guanya aquesta categoria, però que l'important realment són nosaltres, i anar creixent partit a partit, setmana a setmana.
Doncs de moment ho estan fent, i la veritat és que la millor evidència és mirar la classificació. Com dèiem, després de no sé quant temps, el Sabadell dorm aquesta setmana a dins les places de play-off descens. Sergi, gairebé de manera telegràfica, es juga o no es juga, Oriola?
No sé.
Si te l'has de jugar a dilluns, a quarts de 3.
Tant de bo fos que sí, però jo continuo pensant que no jugarem a Los Arcos aquest proper diumenge. Soc mal pensat de mena, i ara mateix tot em fa indicar que viatjarem, farem turisme i ens en tornarem cap a casa. Tant de bo m'equivoqui, perquè
jo crec...
gens grat aquest viatge, sobretot per la distància, no per una altra cosa.
Si me l'he de jugar, jo diria que juguem, però no a Los Arcos. Que aquesta és una altra possibilitat.
És una possibilitat, evidentment, però aquí si la federació intervé, si no intervé, ja et dic jo que l'Orihuela crec que està molt encaparrat en que no tenen res a perdre, total ja tenen un partit ajornat, no els hi vindrà d'un mes, quan és a casa que ja vindrà el rival. Tant de bo que si s'hagi de jugar, sobretot si hem de fer el viatge, si no, que ens ho diguin abans i ens ho estalviem tots plegats.
Doncs tota una setmana per endavant. Sergi Garcés, per cert, no m'acostumo a veure tan bulleres aquí en el directe.
És el que toca, noi, ens fem grans.
Fins ara.
Fins ara.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Aquesta temporada, a Ràdio Sabadell, les notícies faran olor de cafè ben torrat. Cada dia a les 9 del matí aixecarem la persiana del cafè de la ràdio per preparar-vos un bon esmorzar d'informació. Us explicarem des de tots els punts de vista les notícies més importants de la ciutat. I cada dia obrirem també el reservat del cafè per rebre els protagonistes de les notícies més importants del dia.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Suite de bronze.
5 minuts per sobre de 2:15 de la tarda en directe a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell d'aquest 23 de setembre del 2019. Avui farem una excepció. Avui a la suite de bronze no parlarem directament de cap equip de segona B, sinó un de segona regional, però amb una història al darrere evidentíssimament molt lligada a la categoria. Segur que recordeu tot el que va succeir fa mesos amb l'Ontinyent, el rival del centre d'esports la temporada passada. De fet, avui fa just un any, ho dèiem en començar el programa, que l'Ontinyent conqueria la nova Creu Alta amb un 0-2, segur que el recordeu, amb dos gols a última hora. Fa just un any i dos dies, el divendres previ a aquell partit, parlàvem amb Miguel Ángel Mullor, aleshores l'entrenador del conjunt del Clariano i ara president de la seva refundació, de l'Ontinyent 1931, que ha iniciat el seu camí a l'última categoria del futbol valencià, homenatjant l'anterior equip de la Vall d'Albaida. Hola Miguel Ángel, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Reneix l'Ontinyent, ahir primer partit de la temporada a casa contra la penya madridista Ibi, espectacular, he vist només les imatges, les fotografies, però l'ambient que es va viure al Clariano, no? Gairebé ple, el de les grans ocasions.
Sí, la veritat que estem supercontents, no? Tot el que és la junta directiva i demés, perquè, bueno, 1.400 persones en l'última categoria del futbol més modest, pues bueno, diu molt, no? De lo que vol el poble, de lo que vol la ciutat, de lo que li agrada el futbol, no? Tots saben que malauradament l'Ontinyent va desaparèixer i bueno, pues un grup d'amics que han vestit la camiseta, en el meu cas també entrenador, com estàs comentant la temporada anterior i de més, pues bueno, vam donar un pas endavant i han muntat este club, però la veritat que estem molt desbordats perquè no pensàvem, no, que la gent anava a volcar-se tant en el que és este nou projecte de l'Ontinyent.
Potser l'afició ha patit tant que després del mal tràngol ara ha enganxat més aquest projecte de gent de la casa, de gent que heu suat aquella samarreta, o sigui, potser el tocar fons ha servit precisament per enganxar més gent.
Sí, sí, sense dubte, la veritat que la resposta és ixa, no? O sigui, la gent estava molt trista, molt, molt decepcionada en la gestió que s'havia fet anteriorment, n'hi ha 500 i 600 socis en les èpoques de segon B, i ara, pues, bueno, un grup de futbolistes, montem el nou Ontinyent i de la nit al matí s'encontrem amb 2.500 socis i ahir 1.400 persones en l'estadi del Clariano. Entonces, pues, bueno, en això t'ho dic tot, la veritat.
Comenceu des de baix. Són quatre les categories que hi ha de distància respecte a on estava l'Ontinyent la temporada passada. Us marqueu algun objectiu esportiu d'intentar arribar en X anys a tercera divisió, a segona B, o això ja és parlar per parlar?
No, la veritat que el projecte deportiu té que ser ambiciós. Tenim una massa social darrere, aunque siga l'última categoria de 2.500 socis, que n'hi ha que fer les coses bé. La veritat que la nostra idea a nivell deportiu és intentar muntar cada any, però sabem la dificultat que té el futbol i tenim que anar pas a pas. Però ja el dic que, bueno, molt il·lusionats, han fet un planter molt, molt interessant, en gent molt jove de la ciutat i alrededors, i en una mescla de 4-5 veterans consolidats, i bueno, crec que tenim un molt bon equip per poder estar en la part d'alta tota la temporada, sense dubte.
En el teu cas, eres l'entrenador, com dèiem, de l'equip fa una temporada, ets d'Ontinyent, exjugador, entre d'altres també, de l'Ontinyent en el seu dia, i em deies avui que això de la presidència, de moment és un hobby, però que el teu objectiu és tornar aviat a les banquetes, oi?
Sí, la meva professió, jo soc entrenador professional i, bueno, estem a l'espera, no? La temporada passada, pues, vaig començar a l'Ontinyent i després, pues, bueno, per una mala gestió, pues, se'm va anar tot al traste i ara, pues, bueno, esperant alguna oferta interessant i mentre, pues, bueno, ajudant a la ciutat i ajudant al club en tot el que faci falta.
Doncs Miguel Ángel Mullor, tenim aquí un referent, podríem dir, en aquests casos, que és el Figueres, el futbol català, tot i que hi ha més categories de pel mig, que en el seu dia també va perdre la segona divisió B, en aquell cas, en tot l'enrenou que hi va haver amb el Miapuesta, el trasllat a Castelldefels, etc., i van renéixer, i de quina manera, des de l'última categoria, i fa ja un bon grapat de temporades, que són a tercera divisió, i intentant fer-se també un raconet allà on havia estat la Unió Esportiva, en el cas de Terres Valencianes, aquest Ontinyent que us desitja tota la sort del món, perquè vau haver de passar un mal tràngol, però aquest Ontinyent 1931 que presideixes, la veritat és que com a mínim ha enganxat, ha arrelat al poble i és amb gent de la casa, que sempre és bona senyal. Molta sort en aquest nou projecte, una abraçada.
Moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta.
Hotel Suís.
I no deixem el món del futbol perquè el Sabadell Nord agafa aire. La primera catalana, després de perdre a Rubí en la primera jornada, els dos triomfs consecutius a Can Uriac permeten a l'equip arlequinat distanciar-se de la part baixa així ja de sortida. Ahir, partit suat contra el Mollet, que venia de golejar precisament el Rubí, però que va claudicar el municipal de Can Uriac gràcies a l'empenta dels sabadellencs. Omar Cani va avançar l'equip de Quico Díaz, però a la primera jugada de la represa els molletencs van empatar i David López, entrat ja al segon període, va fer el 2-1 definitiu. El tècnic Quico Díaz reconeix que estan compensant amb garra, amb esforç, el seu estat físic actual.
Ahora mismo estoy muerto. La verdad que se pasa muchos nervios, mucha adrenalina. Ves que el equipo quiere, que el equipo intenta, que el equipo se deja el alma, pero también vemos que el equipo actualmente no está ni a la mitad de lo que tiene que dar, ¿no? Lo que pasa es que lo que trabajan, las ganas que ponen, la ilusión que tienen por sacar los partidos hacen que, bueno, que en estos dos partidos en casa pues hayamos llevado los 6 puntos.
Tot després d'una pretemporada especialment difícil, sense poder entrenar al seu camp i amb un munt de jugadors tocats o que eren baixa i que, mica en mica, van reincorporant-se. Ara la plantilla del Sabadell Nord comença ja a recuperar efectius i Quico Díaz ho agraeix no només pel dia de partit, sinó per la rutina habitual d'entrenaments.
De valorar y mucho, ¿no? Porque ahora el equipo es cuando empezamos a tener todos los efectivos, ahora los entrenos ya son mucho más intensos, la gente ya aprieta mucho más, puedes cargar, puedes trabajar tácticamente lo que tú quieres proponer el domingo y contrarrestar los días de entreno en trabajos para que el domingo el contrario no te sorprenda. Ahora ya se asemeja más a un equipo, ¿no?
Un dels homes més encertats ahir al municipal de Can Uriac, per cert, va ser Omar Cani. L'extrem, nascut a Kenitre, al Marroc, va ser determinant, per exemple, en l'acció de l'1-0. Amb ell va xerrar una estona al Pau Vituri sobre la mateixa gesta artificial de Can Uriac després d'aquest triomf 2-1 contra el Mollet.
Omar Cani, avui primer golejador del Sabadell Nord, també ha fet un autèntic partidàs. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, aquí estem, rebentat.
Perquè és un partit d'aquells que pràcticament gastes mitja vida, eh? Intens, que marques tu primer, que després t'empaten només començar la segona part, que marques al final del partit pràcticament. Han passat tantes coses en el partit d'avui.
Sí, a sobre feia molta calor, et dic, el camp sense regar, no es podia regar el camp, a sobre físicament no estem molt bé. Però bueno, hem cuidat, aquí a casa no vam perdre partits i ho estem fent bé, mira, 6-6, mira, molt bé.
Perquè a més, la primera part no ha estat una primera part de moltes ocasions, una del David López, el Mollet ha sortit molt intens a buscar-vos a dalt i al final us heu convertit fins i tot en aquell equip de la mínima ocasió que tinguis, com el teu xut fora de l'àrea, la fiqueu, això és importantíssim.
Home, això és molt important, els petits detalls en aquesta categoria són molt, molt importants. La setmana passada amb el Manjó ens va passar al revés, estàvem dominant nosaltres i ens vam marcar una ocasió, mitja ocasió, que no era ni ocasió. Aquesta setmana ho hem aprofitat nosaltres i mira, victòria i molt bé.
Suposo que a nivell individual, suposo que avui t'has molt, molt content, no? Perquè marcar un gol de fora de l'àrea, a més de tot el treball intens durant tot el partit, corrent els 90 minuts, molt content, suposo.
No, sí, molt content. A sobre portàvem molt de temps sense marcar. Molt bé, molt bé. Molt content per l'equip, hem jugat tots a una. I bueno, aquí a casa no podem perdre cap partit.
Això t'anava a dir, és un tram, clar, portem 3 jornades, però s'ha donat la circumstància que dues seguides han estat aquí a casa i heu tret el 6-6. La temporada passada us vau fer molt forts aquí, suposo que la clau passa per repetir aquestes actuacions a casa.
Aquesta temporada la clau és tornar a fer molt bon paper aquí a casa, no perdre molts punts i millorar a fora, perquè l'any passat a fora no vam treure empats, però amb poques victòries. O sigui, aquest any traiem aquí victòries i a fora traiem més victòries també, aquest any serà molt millor i més tranquil que l'any passat.
Deies tu, el rival segurament físicament arriba millor aquí a Can Uriac, que el Mollet era un equip que s'ha vist que venia molt, molt rodat. Creus que el Sabadell Nord ha d'anar amb aquesta progressió cap a dalt en les pròximes jornades, a nivell físic, em refereixo sobretot?
Home, això és segur, perquè la pretemporada ha sigut molt, molt, molt rara, perquè no, l'equip fins a faltar una setmana no estàvem tots, hi havia molta gent de prova, molta gent de vacances, fins que no va començar a dir que no estàvem tot l'equip. A sobre vam tenir baixes al primer partit amb David Rubí. Fins aquest partit no hem recuperat tots els jugadors.
Ara
es nota.
Ara toca anar fora de casa, on l'equip va perdre el primer partit de Lliga a Rubí. toca l'escala. No sé si coneixeu, si heu vist alguna cosa del, del rival, encara que queda, com diem, una setmana, però sobretot també aquesta sensació que mica en mica s'han d'anar esgarrapant també punts fora de casa, no?
Sí, a part és un rival que acaba de pujar i és un camp de sempre natural, que és diferent al nostre, ens hem d'adaptar i bueno, s'ha de treure punts a fora, sí o sí, aquesta temporada.
Joan Marcani, avui primer golejador del Sabadell Nord, ha fet un autèntic partidàs, ha estat dels millors de l'equip de Quico Díaz, felicitats, i sobretot a seguir treballant per seguir sumant més punts aquesta temporada i més gols amb el Sabadell Nord, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tens un mal dia? Plou, t'has mullat i a més arribes tard? Estàs fart de la rutina i encara no has tornat a la feina? No et preocupis, tots els dies surt el sol i nosaltres treballem i ens esforcem per fer-te companyia.
Al matí, a Ràdio Sabadell, amb Raquel Garcia.
Nova temporada, nous continguts, nous accionistes i nous enfocaments, però els mateixos protagonistes, vosaltres, els nostres veïns i veïnes. Al matí, a Ràdio Sabadell. Treballem per arribar a tu, cada dia des de les 11 a 2:15.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tretze minuts clavats i arribem a les 3 de la tarda i posem el punt i final a aquest Hotel Suís. Obrim bloc poliesportiu dins de la piscina perquè en natació artística dissabte vam conèixer una notícia d'impacte. Tothom donava per fet que Ona Carbonell estaria a Tòquio lluitant per les medalles en els Jocs Olímpics, sempre quan, evidentment, s'hagués classificat en el preolímpic, però la nedadora del Club Natació Sabadell ha comunicat que abandona de forma temporal la competició. Cal dir que la barcelonina ha deixat clar que no és un adeu definitiu, sinó provisional, però arriba a les portes del que anava a ser la seva tercera cita olímpica després de Londres 2012 i de Rio 2016. El motiu, poder dedicar més temps a la família i, literalment, diuen aquesta nota que va fer pública fa un parell de dies, per cuidar-la com es mereix i per ampliar-la. Per tant, Carbonell segueix els passos que en el seu moment van fer altres campiones de natació artística, com és el cas de la Gemma Mengual. L'ex del club va estar-se 3 anys fora de les piscines abans de tornar a la competició. Recordem que Ona Carbonell es va convertir en la nedadora amb més metalls mundialistes de tota la història, amb un total de 23, després d'obtenir 3 medalles el passat estiu al Campionat del Món de Guangzhou, i a més les va aconseguir després de prendre's un any sabàtic. Ara, com diem, ha decidit tornar a aturar la seva activitat per prioritzar la conciliació familiar. I no deixem ni l'aigua, ni el Club Natació Sabadell, ni l'esport femení, perquè l'Estalpul Natació Sabadell de waterpolo femení ja té el primer títol de la temporada a la butxaca, la Copa Catalunya. Les de David Palma van superar a la final un combatiu Club Esportiu Mediterrani per 13-10, per 3 gols de diferència. Amb un parcial de sortida de 2-5, les barcelonines van posar el club entre l'espasa i la paret, però a la segona meitat, un 5-1, va restablir l'equilibri per l'Estalpul. Laura Barzón, la italiana, amb 4 dianes, es van carregar després de rematar la feina en un partit que, igual que l'ajustada semifinal contra el Mataró, el Natació Sabadell va poder comprovar com de difícil serà mantenir-se en els altes enguany. La nova capitana de l'equip, Maica García, en va parlar ahir al programa Sabadell en Joc d'aquesta casa.
Sabem que la temporada que ens toca aquest any està molt més igualada, està molt repartit, i bueno, hem de treballar i cada partit serà un món, i aviam si tornem a revalidar títols.
La bolla sabadellenca, això sí, va restar una mica d'importància aquesta competició, aquesta Copa Catalunya. Per Maica García, aquesta primera competició oficial de la temporada és bàsicament un primer test, un primer examen, una prova per saber com es troben pensant en cites futures.
Estem parlant això d'una pretemporada, que el primer títol de la Copa Catalana ens ho prenem una mica com a entrenament i veure com està l'equip. I, bueno, és un repte també guanyar-la, això és cert, però bueno, així ens veiem una miqueta a les cares tot l'equip, les jugadores, i de cara a aquesta setmana la Supercopa d'Espanya i la Lliga, pues, això canviarà.
Aquesta és l'onzena Copa Catalunya, per cert, de la història del club, i a partir de demà passat, segona competició oficial ja en joc, la Supercopa d'Espanya a Can Llong. La semifinal enfrontarà de nou l'Estrelpool amb el Medi, el finalista d'aquesta Copa Catalunya, mentre l'altra eliminatòria la disputaran el Sant Andreu i el Mataró.
Hola, sóc Antoni Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escolta Hotel Suís. Where it's at, and you can't beat that with a baseball bat.
Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat. De Can Llong al barri de Gràcia, el partit entre l'Oar i el Sant Cugat obria el taló del grup D de la Primera Nacional dissabte, i l'estrena, la veritat, és que va acabar tenint un desenllaç feliç pels verdiblancs, això sí, no sense patiment. El Gràcia va arribar a perdre de 5, 9 a 14 poc abans del descans, però una enorme, una immensa segona meitat va capgirar completament aquest duel ballesà. 33 a 27 va ser el marcador final. Per Gerard Gomis, el tècnic de l'Oar Gràcia, l'explicació de la mala primera meitat són els nervis del debut.
El discurs de la mitja part ha estat: vale, nois, ja hem pagat el pato, ja ens hem posat nerviosos, ja hem fet la de som unos juveniles, no es pot repetir la segona part. Al final està tot molt ben treballat, s'estan sortint bé les coses, i al final és en part moltes pilotes que es queden allà enganxades a l'àrea que els hi acaben ells a les mans, moltes accions nostres que allà no ens passa el mateix, ens corren contraatacs, que ens posem nerviosos, vale. Fiquem el punt de pausa.
I ho van fer a la perfecció. La situació va canviar radicalment, i tot gràcies als ajustaments defensius introduïts per Gerard Gomis i per Cesc Borrell en el descans. Primer, amb l'entrada de la porteria d'un inspiradíssim Enric González, i després amb l'entrada també de les dues torres de Ramon Suárez i Marçal Pujades, que es va traduir en un mur realment infranquejable, insuperable pels santcugatencs. Gerard Gomis, el tècnic de l'Oar, explica així el canvi tàctic.
Són els grans, són els grossos, és un dels conceptes que et comentava, que havíem provat en trenos de defensar amb els dos grossos, el que passa que això ens obligava moltes vegades a realitzar dos canvis a la defensa, teníem por que ens pogués marmar el ritme, que ens pogués provocar problemes darrere si ells ens volien córrer, però la veritat és que ho hem pogut ajustar bé, hem responsabilitat a molts jugadors de les situacions de canvis, i des de la banqueta anàvem quadrant qui entrava, qui venia, qui seguia, i la veritat és que molt contents.
Amb tot això es va acabar bloquejant el Sant Cugat, per cert, entrenat per un exgracient com és el Xavi Vilella. En la faceta ofensiva, Arnau Xerta amb 6 dianes i sobretot Jordi Sancho amb 11 van acabar d'apuntalar aquest primer triomf de la temporada a la Primera Nacional. El Sergi Parc va poder parlar just després del partit, precisament amb el Jordi Sancho al mateix carrer Bocaccio.
Vinga, som-hi amb el Jordi Sancho, el primer triomf de l'Oar Gràcia de la temporada per 33 a 27 davant el Sant Cugat, i a més en remuntada. Jordi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
No està malament, per començar?
Bueno, sí, déu-n'hi-do, hem fet una molt bona segona part. Al principi ens han posat les coses molt xungues, però a la segona part hem despertat bé i molt contents.
I una reacció, podríem dir, liderada per tu. Ara ho miràvem a l'estadística, almenys a l'acte oficial, 11 dianes. Déu-n'hi-do, també.
Bueno, sí, no està malament, però crec que la clau ha estat que la primera part hem perdut moltes boles, ens han corregut molt el contraatac, portant molts gols. La segona part ens hem fet forts darrere, hem començat a defensar, ells han estat gairebé que l'atac en passiu, hem pogut córrer i hem pogut remuntar.
Ara que dius que us heu fet forts darrere, ara parlarem d'atac, però primer del darrere. Marçal Pujades, Ramon Suárez, i després el canvi a la porteria també a la segona part, cantant l'Enric. Ha sigut una de les claus, de la segona part.
Sí, sí, la veritat és que sí, aquest any ja ho dèiem, que ens hem reforçat molt bé, una de les claus era la defensa, hem d'anar a partits amb marcadors baixos, i això també és veritat que quan entra l'Enric ha tret les boles necessàries i tot això ens ha permès remuntar.
I en atac, què creus que ha canviat? Perquè especialment tu i l'Arnau Xerta, hi ha hagut un moment que entre els dos heu fet 5 gols, que ha sigut quan s'ha disparat l'avantatge en aquesta segona part. No sé, què creus que ha canviat en aquesta segona meitat respecte a la primera?
Bueno, crec que la primera part ens hem encallat molt amb buscar cops francs tota l'estona. La pilota no ha corregut lo suficient. La segona part hem tingut més paciència, hem buscat bé els espais, hem deixat anar la pilota, i quan la pilota ha començat a córrer hem trobat més espais més fàcilment i hem pogut marcar.
En tot això, sou els que porteu aquí més anys amb els nous fitxatges. No té mala pinta aquesta combinació, almenys pel que s'ha vist en aquest primer partit.
Bueno, la veritat és que no, de moment estem molt contents, hem de tenir paciència, ja ho vam dir, i ojalà tots els partits acabin amb aquest marcador.
Aquest partit havia d'haver-se jugat en principi a Sant Cugat, l'únic que per un torneig de voleibol al final s'ha jugat aquí al carrer Bocaccio. Per tant, la setmana que ve repetiu escenari, jugueu aquí, rebeu a les Plugues. Home, per tenir una bona arrencada, dos partits a casa, no està malament, no, aquesta proposta?
No, la veritat és que està molt bé. Com dius tu, la setmana que ve juguem un altre cop a casa. Avui, des d'aquí la pista, ens hem sentit molt apoyats per l'afició i a tots els que estaven avui aquí els convidem la setmana que ve que ens vinguin a animar, que segur que tindrem un altre partit complicat.
Jordi, gràcies.
De res.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course.
I els últims minuts del programa d'avui els dediquem al món de l'esquash. Iker Pajares es troba des d'ahir a San Francisco, on demà s'estrena a l'Oracle NetSuite Open, competició a la qual mai no ha pres part. El número 41 del món en l'actualitat ha arrencat la temporada amb un calendari realment farcit de proves, buscant mantenir-se entre els primers d'aquest rànquing.
No porto ni 3 setmanes i ja anem pel tercer campionat. Ha sigut una arrencada molt forta i bé, espero que no em passi factura cap a finals de temporada.
El sabadellenc disputarà a partir de demà un torneig de prestigi com aquest, on hi van els millors del món, entre altres coses perquè es lliuren més premis al marge de la dotació econòmica que ja té per si el campionat. El debut serà contra l'alemany Kandre, una bona pedra de toc per Iker Pajares.
Una primera ronda complicada, davant l'alema Rafael Kandre, bueno, un jugador que està dins el top mundial, que ha demostrat que és un jugador top aquesta última temporada, ha fet grans resultats, ha guanyat a gent molt bona i un tio físicament i tècnicament molt, molt complet, un tio bastant difícil de fer-li mal i de veure on atacar-li.
L'Open de San Francisco, a més, té una dificultat afegida. Els partits es preveuen més ràpids del que és normal al món de l'esquash, el que pot ser una arma de doble fil. El jugador del Malibu Esportiu té clar que allà no tindrà marge d'error.
Aquest campionat es juga al millor de 3 llocs. És un campionat que es juga tot al millor de 3 llocs, cosa que encara complica molt més i fa que molts jugadors s'hagin de replantejar la seva estratègia de joc. Aquests partits poden ser realment curts si no es plantegen bé, si no juguen bé.
L'últim campionat del circuit PCA que va disputar Pajares, de fet, ja va ser així a Nantes i va caure la primera ronda per 2-0 contra l'egipci Ibrahim. Abans havia passat a la segona eliminatòria a Xangai. L'Oracle NetSuite Open de San Francisco arrenca demà i s'allargarà fins dilluns de la setmana vinent. I de cara a demà aquí a l'Hotel Suís estarem pendents de la rereguarda del centre d'esports. Ja són, com dèiem abans, 352 els minuts dels arlequinats sense encaixar i escoltarem el porter Ian Mackay valorant aquesta dada, a més també el pichichi, de moment sorprenent, del que portem de temporada, Òscar Rubio, 5 jornades, 3 gols, déu-n'hi-do el bagatge del lleidatà. També estrenarem secció amb el Sergi Garcés parlant amb esportistes ja retirats. El debut serà amb el Cesc Cabeza. Xerrarem una estona amb la surfista de neu sabadellenca Caral Castellet i felicitarem el palista del Club Natació Sabadell de Tenis Taula, Jordi Morales, pel seu or a l'Europeu Paralímpic per equips.
Hotel Suís.
45 segons i les 3 de la tarda, per tant, amb les claus a la mà, el Roger Benet ja en fa el gest que toca plegar per avui. Demà a les 2 més Hotel Suís, però podeu recuperar tota la informació de la ciutat, també del món de l'esport, a radiosabadell.fm, on trobareu aquest programa i, per exemple, la narració d'ahir del Sergi Garcés del gol d'Òscar Rubio, que va donar els 3 punts contra la Nucía. I si no, a través de Twitter, @RadioSabadell. Que vagi molt bé, una abraçada!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.